Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Eren les 7 i 39 minuts del matí d'un dijous i un país quedava en xoc amb uns trens que mai van arribar al seu destí, 193 vides que mai van arribar al seu demà. 10 bombes en coordinació es detonaven en diferents trens de Madrid com a resultat d'un atac yihadista. Els moments dolorosos els marca un sol fet. Segurament molts, la majoria, recordem què estaven fent, on érem i en qui comentàvem en primer terme el que acabava de passar tot just ara fa 20 anys, pràcticament a aquesta hora. El terrorisme s'emportava vides innocents arrebatades per causes injustes. Vides innocents, recordem-ho tot, que volien servir de moneda de canvi per unes eleccions. I aquell joc macabre de la política encara va perpetuar el desastre. Tots coneixem el que va passar l'11M ara fa 20 anys. Però el dia 13 seguien les conseqüències amb culpables polítics. Ángel Berrueta, un flaquer de Pamplona, es va negar al matí del 13 a penjar un cartell difós per al policia nacional Valeriano de la Peña, la seva dona, Pilar Rubio, i el fill de tots dos. Un cartell amb un clar ETA no, on es perpetuava la mentida del govern que ja començava a caure pel seu propi pes. Davant la negativa, Berrueta va ser assassinat a ganivetades i a punta de pistola per la família de la Peña Rubio, que òbviament acabaria sent condemnada. El mal només genera mal, vingui d'on vingui i de qui vingui. I avui, 20 anys després, cal seguir-ho recordant. Passa-ho. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dilluns 11 de març? Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia. Tal com deies, ara avui fa 20 anys de l'11M, l'atemptat terrorista als trens de Rodalies de Madrid, que va deixar 193 morts i més de 2.000 ferits. I avui, a partir de les 9 del matí, parlarem amb un dels seus supervivents. És Antonio Utrera i viatjava al vagó de tren que va explotar a Téllez. I a les 10 del matí encetarem la nostra particular tertúlia política del primer cafè amb Toni Picó, Javi Rodríguez i Judit Casellas. Tot seguit, nova edició de Criatures Fantàstiques, avui per parlar de les habilitats parentals i l'acompanyament, un tema que tractarem amb el president de l'equip SER, Oriol Julià, i la seva directora, Laura Torruella. Hi ha 11:45, convidats de luxe avui a la caravana. Pels estudis d'aquesta emissora passaran els actors José Mota i Carles Francino i també el director de cinema, Sayago Ayuso, per presentar-nos la pel·lícula Portus Muertos, que ha arribat als cinemes aquest cap de setmana. I a partir de les 12, nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez. I, com sempre, arribarem al punt de la una vivint amb una mica més de salut a la nostra particular consulta amb el doctor Jacinto Valverde. I ara sí que sí, encararem l'última hora del programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Cebrián, descobrint on anirà la giroqueta d'Olma Giró, i acabarem el programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, sapiguem quins són els titulars més rellevants d'aquest dilluns. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Els films amb ADN català marxen dels Òscar amb les mans buides. Ni La Sociedad de la Nieve ni Robot Dreams aconsegueixen endur-se cap estatueta.
La Zona d'Interès ha desbancat La Sociedad de la Nieve i s'ha imposat amb l'Òscar a millor pel·lícula internacional. Els de Bayona tampoc s'han endut el guardó a millor maquillatge i perruqueria. I Robot Dreams, com deies, de Pablo Berger, tampoc ha tingut sort i marxa de Hollywood sense l'Òscar a millor pel·lícula d'animació. El gran triomfador de la nit ha estat, sens dubte, Oppenheimer, el film de Christopher Nolan. S'han dut 7 dels 13 guardons a què optava.
I us recordàvem a l'iniciar el programa d'avui, fa 20 anys de l'11M, l'atemptat jihadista a Madrid i el més mortífer d'Europa durant el segle XXI, una cèl·lula terrorista va fer esclatar una desena de trens de Rodalies i provocant la mort de quasi 200 persones.
Avui es faran diversos actes en record a les 191 persones que van morir ara fa 2 dècades i participaran autoritats com els reis d'Espanya, Felip i Letícia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i també presència de l'alcalde, José Luis Martínez Almeida.
I mirem cap a Portugal, que gira cap a la dreta i la coalició Aliança Democràtica guanya les eleccions.
El conservador Luis Montenegro s'ha imposat a les eleccions amb el 30% dels vots per davant del Partit Socialista, fins ara el poder, que s'ha situat en el 28,7%. El partit d'ultradreta Xega ha triplicat els resultats d'ara fa 2 anys i serà clau per formar govern.
Compte enrere també per desencallar els pressupostos catalans del 2024. El debat i votació és aquest proper dimecres i els nous comptes, que encara no tenen tots els suports garantits.
El govern de Pere Aragonès manté ara les negociacions amb els comuns, tot i que les posicions de moment es mantenen encallades. Els liles continuen amb el veto al Hard Rock i la seva líder, Jessica Albiach, dona 3 dies al president de la Generalitat perquè rebutgi el macroprojecte de Tarragona.
I anem cap als esports. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
El Real Madrid goleja 4-0 al Celta i va disparat cap al títol de Lliga.
Quan falten 10 jornades per acabar la competició, els blancs es refermen al capdavant de la Lliga i no permeten que Girona i Barça, que han guanyat també aquesta jornada, el retallin punts. Ara mateix la distància continua sent de 7 punts amb el Girona i de 8 amb el Barça.
Mentrestant, a segona divisió, l'Espanyol desaprofita l'oportunitat per dormir líder.
Els blanquiblaus no passen de l'empat a 1 en el seu partit contra l'Alcorcón. L'equip no ha sabut defensar el gol de Braithwaite al minut 65 i ha vist com Chema Rodríguez empatava el duel a 15 minuts pel final.
Anem a la cara B de l'actualitat, a la cara bé d'avui. De què ens parlarà Júlia Vallès? Molt bon dia i benvinguda.
Bon dia, Joan. Avui us parlaré del millor xuxu del món, que sorprenentment aquest any per primer cop el trobem a Barcelona, al barri de Poblenou. Comentarem l'experiència de l'home amb més vacunes de Covid del món i escoltarem la cançó guanyadora dels Oscars, What I Was Made For, de la Billie Eilish.
6 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Després de les importants pluges aquest cap de setmana que ens han deixat més de 100 litres d'aigua per metre quadrat, per exemple, al Montseny, o quantitats de 20 a 60 o 70 litres a la resta de Catalunya, avui comencem una jornada en la qual encara tindrem algunes precipitacions, però febles. Únicament esperem aquest matí alguna nevada feble cap al vessant nord del Pirineu, la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. I amb nuvolositat variable aquest matí a la meitat nord del país, però en canvi amb sol a les comarques de la meitat sud. Un sol causat sobretot pel vent de mestral fort que bufarà a les comarques de Tarragona amb ratxes que poden sobrepassar fàcilment els 70 km per hora. Aquest vent farà que la sensació de fred sigui més marcada allà on bufi, però en canvi les temperatures ara a primeres hores del matí són molt semblants a les que teníem ahir a la mateixa hora. 9 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 7 graus a Lleida o 5 graus a Girona. Unes màximes que es mouren avui entre els 14 i els 19 graus aproximadament. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques de l'interior de Girona, comarques del nord de Barcelona, i aquí tindrem també algun ruixat, fins i tot amb alguna tronada, però sempre fenòmens puntuals i aïllats i res a veure amb les precipitacions importants d'aquest cap de setmana. Les temperatures diurnes avui seran una miqueta més altes que les d'ahir i demà esperem un dia també amb més clarianes a la meitat sud, més núvols al nord, però ja sense precipitacions i amb temperatures estables.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continua el tall de la P7 per les manifestacions dels pagesos a Cambrils, desviant la circulació en sentit nord per la sortida 38 i en sentit sud a la sortida 35, utilitzant l'A7 i l'N340 per ara ja amb alguns quilòmetres de congestió. Moltes incidències aquest matí amb l'avaria d'un vehicle a Artés cap a Lleida a la C25 i des de divendres amb el tall a la C35 a Maçanet de la Selva per una altra incidència i desviament senyalitzats. A l'àrea metropolitana ja hi ha molta congestió ara a la B23 també per un accident, en aquest cas, entre Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern arribant a Barcelona, provocant molta congestió a l'enllaç amb la 2 i les rondes. Hi ha retencions habituals en sentit Llobregat. Destaquem 7 quilòmetres des de Sant Adrià fins a la Vila Olímpica a la ronda litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Saneuja, hola, hola.
Hola, hola. Bon dia, Joan. Bé, dilluns.
Dilluns. Que has dormit?
He dormit. Se'm nota... Sí que he dormit, eh? O sigui, he seguit els Oscars intermitentment, però vaig anar dormint a estones.
Amb la ràdio sota el coixí, eh?
Sí, la veritat és que sí, és així.
Fet igual.
I alguna imatge també rescatat, quan considerava que mereixia la pena. Per tant, bé.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Doncs mira, jo crec que ja ho he explicat, eh? El tema de que el cinema català tornarà de 8 dels Oscars, però jo avui et porto, en aquesta ressaca de premis, els momentazos, momentazos dels Oscars. Per tant, momentazos. Bon dia a Ryan Gosling, que ens va regalar un número musical fantàstic allà...
Escolta'm, aquest noi sap ballar, sap cantar.
Sap ballar, sap cantar. Home, cantar justeja una mica, Però, bueno, ho compensa amb l'entusiasme, podríem dir, i amb què és guapot. És una mica guapot i això ho és molt. Bon dia, Ryan Gosling. Bona actuació musical, que ens va agradar molt. També bon dia a Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito, que es van tornar a reunir per entregar un dels premis. És fantàstic veure'ls els dos a l'escenari, em va agradar moltíssim. A més, es van enfrontar a Batman, a Michael Keaton.
Sí, van dir que venien
a carregar-se a Batman, que estava ja assegut en primera fila. Després, John Cera, que va entregar el premi al millor vestuari completament nu.
Va sortir
amb el sobre allà tapant el que havia de tapar, amb molta cura, caminant així una mica de costat perquè no hi haguessin sustos. També bon dia per a ell. I bon dia, o bona nit, o bona tarda, no se sap, a Al Pacino. Que a hores d'ara encara no sap què ha passat.
Lo d'Al Pacino...
On estava... però és el que passa. Van aixecar... Jo t'explico.
Ningú ho ha entès.
El van aixecar del llit a les 3 del matí.
Pot ser.
El van fotre allà a l'escenari, li van posar el smoking.
Carajillo en mà,
Carajillo en mà.
Allà passava
i ell no sabia res. Ell li van dir, lee lo que hay en el sobre. I va sortir i va llegir el que hi ha. O sigui, no va dir ni nominats ni res.
Ara llegiré
el que hi ha al sobre, Oppenheimer. Venga, adiós. Fantàstic, Al Pacino. Pot fer el que li doni la gana.
Va ser horrorós.
No, jo super a favor.
A favor,
Que ho facin sempre així. que posen sempre una persona que no sàpiga on està, ni d'on ve, ni on anirà després.
Et recordo que per culpa d'això, un any es va donar gairebé un Òscar a qui no li tocava.
Bueno, Warren Beatty.
Sí.
Warren Beatty.
L'altre que va caure en paracaiguda.
Però sí, aquell va ser pitjor, perquè va dir el premiat que no era. En fi, bon dia, amics dels Òscars. Momentazos aquesta nit.
Ai, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, igual un jugador de futbol petitó, habilitós, que va fer algunes coses bé durant uns quants anys. Parlem de Leo Messi. Sempre és bon moment per recordar a Leo Messi amb qualsevol excusa. L'excusa d'avui és que el seu nom es va fer present a la sala de premsa de l'estadi Lluís Companys divendres en finalitzar el Barça-Mallorca de Lliga que es va jugar. Li van demanar Javier Aguirre, l'entrenador del conjunt balear, i què vols que et digui? Jo estic enamorat de Javier Aguirre. Què li semblava a Lamine Yamal? I va respondre recordant el primer cop que va veure ja fa molts anys a Leo Messi quan encara era juvenil. Va veure a l'Astre argentí i va passar això.
Me acuerdo la primera vez que vi a Leo Messi, lo vi jugando en Sevilla, en Sons, contra el Sevilla con los Osasuna hace 20, la friolera de 21 años. Y él estaba con un juvenil del Barça, me dijo mi ayudante. Estaban echando rondos mi equipo en la mañana del partido, me dijo, ven a ver este. Lo vi 5 minutos, gol, una rata.
Una rata.
Una rateta,
Va dir que era una rata, clar, que entenc el sentit del que vull dir, però allò era una cosa inusual i que destacava, però rata. No havia escoltat mai i quan ho escolta el bo del Leo Messi igual necessita vitamines per pair-lo. Clar, he buscat, si en el castellà de Mèxic la paraula rata té alguna accepció que desconeguem. Però no, per exemple, rata de maguey o rata conejo, roedor de campo que en algunos lugares se consume como alimento. Allà es mengen rates, a Mèxic. Bé, que ho sàpigues. Ladrón, ratero, s'esfumó el muy rata, que podria ser per aquí, no? Una mica podríem dir que s'esfuma, regateja, no el pots agafar.
Sí, que és ràpid, no?
I després està el de rata de biblioteca. Però no és que diguis rata en Mèxic significa meravellós jugador de futbol. No, això no és.
No surt, això.
En fi, qualificat com a rata, vitamines per la rata Leo Messi.
Ai, i a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Seguim en plan esportiva, perquè això sempre m'interessa molt. És clar, ja em sap greu, Però és que cada vegada que tenim partit del Madrid passa el mateix. polèmica, mal gest, provocació, tonteria... Sí, amics, parlem de Vinícius.
Que ha fet el noi.
Mira, ja t'explico. Ahir al Bernabéu, Madrid-Celta, que va acabar amb golejada blanca, però el que vull destacar és un nou capítol, i van no sé quants, d'embolic amb Vinícius. Aquesta vegada va ser una enganxada entre el brasiler i Mingueza, ex-blaugrana, per tant, uno dinoi. El defensa va agafar de forma persistent i durant diversos metres el brasiler, que se n'anava, i el brasiler va reaccionar malament a la falta. Oh, sorpresa, va reaccionar malament. Vaja. Es va regirar i va empènyer Mingueza de males maneres, va caure a terra el jugador del Celta, una acció que alguns van qualificar de vermella, que seria vermella, targeta vermella, però que Melero López, l'àrbitre del partit, va castigar només amb cartolina groga. Movistar va captar la conversa posterior, que és molt interessant, a l'enganxada, en què Mingueza s'explicava davant Vinícius i li deia, té de parar. Té de parar, home, i el para agafant-lo, no li fa una entrada. És a dir, però no permet que el jugador marxi. Una explicació que no convenç el brasiler, que segueix molest fins que irromp a l'escena Lucas Vázquez, otro que tal baila, que s'encara amb Mingueza i li recrimina la seva falta, molt enfadat, el madridista. No rebaixa la tensió, malgrat els intents del celeste. Li diu, te estoy hablando bien. Molt educat, amb la mala llet que tenia tothom allà al Madrid. En fi, que es preparin els rivals de Vini Júnior, perquè no hi ha manera que no faci l'idiota als partits. Ai. En fi. Ai, Joan.
Digue'm.
Clar, hem escoltat Javier Aguirre qualificant de rata Leo Messi.
Sí.
I és que no em puc estar, eh? Vasco Aguirre, si Leo Messi és una rata, què diries de Joan Trias, informativament hablando?
Pues pinta también para rata el sinvergüenza.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i a aquesta hora comencem l'informatiu de la caravana explicant-vos que el cinema català torna a Hollywood amb les mans buides. Ni la Sociedad de la Nieve ni tampoc Robot Dreams marxen amb cap estatueta, Júlia.
Sí, la zona d'interès ha desbancat la Sociedad de la Nieve i s'ha imposat amb l'Oscar a millor pel·lícula internacional. El film de Juan Antonio Bayona tampoc ha pogut recollir l'estatueta a millor maquillatge i perruqueria. El títol arribava a Hollywood, de fet sent un dels films més vistos a tot el món aquest any a Netflix, amb prop de 93 milions d'espectadors. A les primeres 9 setmanes d'aquest any s'han reproduït 226 milions d'hores de la història de supervivència que acompanya un equip de rugbi uruguaià a l'accident d'avió del 1972 als Andes. I l'altra candidata, com deies, també Madena català, Robot Dreams, de Pablo Berger, tampoc s'ha endut l'estatueta a millor pel·lícula d'animació. I pels qui tinguin curiositat, la zona d'interès de Jonathan Glazer narra la història d'un oficial nazi, Rudolf Hoss, que s'esforça per construir una vida perfecta per la seva família a prop del camp.
Pel que fa a la resta de films, Oppenheimer, la gran favorita, ha arrasat i s'han dut 7 estatuetes de les 13 que optava.
Sí, els principals guardons de la nit, millor pel·lícula i millor direcció per Christopher Nolan, però també millor actor per Cillian Murphy i millor actor de repartiment per Robert Downey Jr. Millor muntatge, fotografia i banda sonora també se'ls han dut el film que centra en la figura del científic que va crear la bomba atòmica i Pobres criatures, d'altra banda, ha marxat dels Oscar amb 4 estatuetes, entre les quals la més destacada, el de millor actriu, per Emma Stone.
I un dilluns com aquest es compleixen 20 anys de l'11M, l'atemptat del Qaeda als trens de Rodalies de Renfe de Madrid que van provocar la mort de 193 persones.
Un atemptat que el govern espanyol en un inici va adjudicar a ETA, l'organització terrorista basca, però va negar la seva implicació en aquest atemptat el dia després. I va ser, de fet, un diari britànic el que va publicar un correu electrònic d'un grup extremista islàmic, les brigades d'Abu Hafs al-Nasri, que reivindicaven l'autoria d'aquest atac. D'aquí a poc menys d'una hora, la seu del govern regional té lloc un acte acte d'homenatge a les víctimes, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde José Luis Martínez Almeida dipositaran una corona davant la placa situada a la façana de l'edifici, i al migdia a la Galeria Colecciones Reales de Madrid els Reis Felip i Letícia presidiran la commemoració del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme, un acte que també comptarà amb l'assistència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I a les 10 d'aquest matí també es farà una missa a la catedral de l'Almudena en record dels qui van perdre la vida.
Nosaltres que en parlarem de tot plegat i ho recordarem tot plegat amb Antonio Miguel Utrera, un supervivent d'aquell 11M. I anem cap a Portugal, on la coalició Aliança Democràtica, que inclou el Partit Socialdemòcrata, ha guanyat les eleccions convocades anticipadament per la dimissió del primer ministre, Antonio Costa, involucrat en un presumpte cas de corrupció.
El conservador Luis Montenegro s'ha imposat a les eleccions amb el 30% dels vots per davant del Partit Socialista, fins ara al poder, que s'ha situat en el 28,7%. El partit d'ultradreta Chega ha triplicat els resultats d'ara fa 2 anys i, per tant, serà clau ara per formar govern. Mentrestant, el Partit Socialista de Pedro Nuno Santos no s'apropa als bons resultats de l'any 2022 i anuncia ara que farà una oposició contundent. La participació d'aquestes eleccions ha superat el 65%.
Mentrestant, a casa nostra, hores clau per desencallar els pressupostos catalans del 2024 que es debatran i votaran aquest proper dimecres. El projecte de llei, però, encara no té tots els suports garantits. El govern de Pere Aragonès manté les negociacions amb els comuns, tot i que les posicions, de moment, es mantenen com fins ara. Els liles continuen amb el veto al Hard Rock.
La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, dona 3 dies al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per rectificar i rebutjar el macroprojecte de Tarragona, si no, no tindrà el suport dels comuns.
3 dies. Estem a 3 dies que Catalunya decideixi entre passat o futur, entre lo vell i lo nou. Estem a 3 dies de deixar enrere la Catalunya del casino i avançar cap a la Catalunya de la transició justa, amb ciència, amb innovació, amb tecnologia. Estem a 3 dies de tindre uns bons pressupostos i abandonar el Hard Rock. Tenim 3 dies per evitar que Catalunya siga Las Vegas del Mediterrani.
Qui també ha intervingut a l'acte ha estat la líder dels comuns de Barcelona, de Colau, que ha advertit a l'alcalde Jaume Collboni que ha de clarificar si vol governar amb ells. En aquesta línia l'ha avisat que no dubtaran a tombar els comptes.
Les 8 i 22 minuts, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I us expliquem també aquest matí que mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume per rebutjar la llei d'amnistia. Sota el lema "No a l'amnistia, no a la impunitat", han mostrat banderes espanyoles i pancartes en contra de la norma i l'independentisme.
I alhora han carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui han titllat de traïdor i separatista. Consideren que la norma no servirà per millorar la convivència i han vaticinat que quan Puigdemont torni a Catalunya asseguren que delinquirà de nou. Representants de PP, Ciutadans i Vox a Catalunya s'han sumat a aquesta concentració. Escoltem el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.
Nosotros protestamos contra la creación de una casta de intocables que supone que en Cataluña haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que no responden ante las leyes, los que para hagan lo que hagan, aunque roben el dinero público, todo es gratis. Y los que tenemos que cumplir las leyes en Cataluña. Esto es intolerable.
Per la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, augura la caiguda del govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez.
Així ho ha sentenciat durant un acte a Córdoba, on ha estat acompanyat dels presidents de les autonomies governades pel Partit Popular. Feijóo ha dit que la caiguda del president socialista es produirà, diuen, per les mateixes raons per les quals va aconseguir la presidència.
Sánchez caerá. Caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia. Por las mismas. ¿Sabéis cómo ha logrado conseguir la presidencia? Con la mentira y con la corrupción. ¿Y sabéis por qué va a caer? Por la mentira y por la corrupción.
segons el Popular. Després de la llei d'amnistia, Espanya està en estat d'urgència nacional, però ha promès que el Partit Popular no caurà davant del que ha titllat de fal·làcies dels independentistes.
I mentrestant, el portaveu del grup parlamentari del PSOE, Patxi López, ha assenyalat que la llei d'amnistia és una bona notícia per tothom, menys pel Partit Popular.
En un vídeo difós a les xarxes socials ha assegurat que és una mala notícia per la hipocresia del PP, perquè, segons ha remarcat, els populars estaven disposats a valorar l'amnistia, però Vox diu que no els va deixar. López celebra que amb l'amnistia es tanqui un cicle de confrontació i enfrontament a Catalunya i ara s'obri un nou temps de convivència i de retrobament.
I encara en clau d'amnistia, l'Assemblea Nacional Catalana rebutja la llei d'amnistia pactada entre PSOE, Esquerra i Junts i assegura que vol tancar en fals el procés independentista.
I és que l'ANC titlla la llei de trampa, assegura que, tot i que molta gent es pot beneficiar de la iniciativa, si s'acaba aprovant definitivament, diuen que no soluciona el problema de fons sobre el reconeixement del dret a autodeterminació i el respecte per part de l'Estat a la declaració d'independència de Catalunya.
En parlarem de tot plegat aquest dilluns amb els tertulians que ens acompanyaran a partir de les 10 del matí, Toni Picó, Judit Casellas i Javier Rodríguez. I en clau municipal, l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, s'ha defensat de les acusacions de violència de gènere en l'àmbit familiar i assegura que és innocent.
Dissabte va ser arrestat acusat d'amenaces, coaccions i lesions en l'àmbit de violència de gènere, maltractament en l'àmbit familiar i també agressió sexual a un menor. Solsona va ser posat en llibertat després de passar pel jutjat de guàrdia de Lleida. En el comunicat difós aquest diumenge es declara innocent de tots aquests càrrecs i sol·licita també respecte per la seva presumpció d'innocència. També demana que no se'l sotmeti a un judici paral·lel a la premsa.
I també canviem de qüestió perquè manifestants i pagesos mantindran el tall de l'AP7 a Cambrils fins aquest dilluns a les 9 del matí.
L'organització concentrava un grup de mínims a l'autopista per passar-hi la nit i feia també una crida a tornar-se a mobilitzar avui mateix davant l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. La convocatòria coincideix amb la celebració del ple ordinari on està previst que s'aprovi de manera inicial la modificació puntual del POM que ha de fer possible la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica de Lot Energia Materials. La jornada de protesta d'aquest diumenge va reunir més d'un centenar de persones que van mostrar el seu rebuig als macroprojectes del Hard Rock i a la fàbrica de bateries de l'OTE.
I aquest matí es reprèn el dispositiu de recerca de l'home desaparegut dissabte a la costa de Barcelona.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís aquest dissabte. Va ser sobre les 2 del migdia que hi havia una persona agafada a una boia al litoral barceloní. En arribar-hi els reforços, però es va deixar anar i va desaparèixer. Enrique Ballesteros és membre de la Guàrdia Civil i l'encarregat de l'operatiu de rescat.
Había una persona que estaba nadando, por lo que dicen tenía puesto un nopreno, se supone que de natación, de 1,5 metros, y avisaron de que estaba nadando, vinieron salvamar con la embarcación Itaca y una embarcación de bomberos. Cuando llegaron allí lo vieron que estaba agarrado en una boya aquí enfrente de la Marbella y en ese momento se soltó y desapareció, se hundió.
Els equips de rescat creuen que el cos no pot ser a gaire superfície, però que segurament continuï enfonsat. També treballen amb la hipòtesi que els corrents marins hagin dut el cos a un altre lloc o fins i tot mar endins.
Per cert, que avui l'àrea metropolitana de Barcelona redueix la pressió de l'aigua a 5 municipis que gasten més per combatre la sequera. La mesura s'aplica a Begues, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Sant Just d'Esvern.
Aquests són els municipis que superen el llindar diari estipulat, 200 litres per habitant i dia, el consum màxim en la fase d'emergència per sequera. En cas que la situació d'escassetat d'aigua, la reducció de la pressió de l'aigua podria estendre's també a altres municipis. I a banda, l'AMB enviarà una carta durant les properes setmanes a 24.000 abonats que gasten més aigua per demanar-los un consum més responsable.
Tot i això, el temporal dels darrers dies a Catalunya ha deixat prop de 100 litres al Montseny i més de mig metre de neu nova a punts del Pirineu i del Prepirineu.
De fet, dissabte va ser el dia més plujós de l'últim mig any. Des del 15 de setembre del 2023, a sectors del Montseny i en d'altres punts d'Osona feia 4 anys des del temporal Glòria del gener del 2020 que no hi plovia tant en un sol dia. És el cas de Viladrau, amb 83 litres en 24 hores, Tagamanent amb 57 o Muntanyol amb 53 litres.
I precisament les nevades d'aquest dissabte al Pirineu han permès que les estacions d'esquí de fons vegin revifar la temporada.
L'equipament de l'Alt Urgell ha obert portes aquest diumenge amb 25 quilòmetres esquiables en els circuits d'esquí de fons i 13 als circuits de raquetes. De fet, les precipitacions han deixat gruixos d'entre 60 centímetres i un metre de neu pols, unes condicions que, si la meteorologia acompanya, els equipaments preveuen mantenir de cara ja a Setmana Santa. És el director de Tuixén L'Avança, Albert Nadal.
Creiem que fins a Setmana Santa aguantarem bé. Si les previsions es compleixen de temperatures a ratlla, es mantindrà força bé, està molt compactat ja, hi ha molt gruix. Creiem que farem una bona Setmana Santa.
Tuixén L'Avança calcula que aquest diumenge hauran aixafat neu uns 1.000 esquiadors.
Mentrestant, el temporal manté l'estat dels embassaments per sota del 15%. En dades d'aquest diumenge, les conques internes es situen en el 14,46% de la seva capacitat.
El sistema de Ter Llobregat, que dona aigua a gran part de la població catalana, se situa en el 14,84%. La situació és a hores d'ara especialment crítica al pantà de Sau, que està per sota del 2. Siurana se situa lleugerament per sobre del 3 i Riu de Canyes el 2,68. El pantà de Susqueda i Sant Ponç es troben al voltant del 20 de la seva capacitat i el pantà de Foix té més de la meitat.
I en mobilitat, Renfe ha assolit un rècord històric de viatgers transportats a Rodalies de Barcelona amb 10 milions de desplaçaments aquest mes de febrer.
Sí, la xifra suposa un increment de l'11% respecte al mateix mes del 2023 i superen 5.000 usuaris, la xifra del febrer del 2007, segons ha explicat la companyia ferroviària. Aquesta xifra s'hi han de sumar els 809.000 viatgers que van utilitzar els serveis de regionals amb un increment del 15% respecte al febrer de l'any passat. D'aquesta manera, Rodalies de Catalunya va registrar el mes passat gairebé 11 milions de viatges. I aquest primer quadrimestre del 2024 s'han emès més de 650.000 títols bonificats.
I els bombers de la Generalitat donaven per controlat aquest diumenge també al migdia l'incendi en una empresa de reciclatge a Granollers.
El foc afectava la companyia Ferimet, situada a la carretera Via Interpolar de la capital del Vallès Oriental. Les flames cremaven una pila de ferralla situada a l'aire lliure, mobilitzant una vintena de dotacions terrestres dels bombers. Durant unes hores, la C-35 també va quedar tallada per facilitar aquestes tasques d'extinció. La fumarada també obligava a recomanar el confinament del nucli proper de Palou. Unes màquines de l'empresa també ajudaven en aquestes tasques d'extinció.
Per cert, que l'N-260 reobria també aquest diumenge al migdia entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal, un cop retirada l'esllavissada de roques.
La via es mantenia tallada a prop de 24 hores per un despreniment de pedres al quilòmetre 301 de la Nacional 260 a tocar del Congost de Collegats. Les roques impossibilitaven el pas de vehicles i es feien també desviaments primer per la carretera local de Paramea i Montuquert i després per la C-14 i el port del Cantó. La carretera finalment es reobria cap a la una del migdia d'aquest diumenge, tot i les aturades puntuals en els dos sentits de la marxa per hores.
I avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 56 anys amb ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
La víctima va ser localitzada la matinada de divendres a dissabte a la cruïlla de la Rambla de la Mina, al carrer de Ponent. En arribar, els agents van corroborar que a la via pública hi havia un home amb diverses ferides que podrien ser d'arma blanca. Aquest home va ser traslladat a l'hospital, on va acabar morint hores després. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir l'homicidi i localitzar l'autor o autors.
Per cert, que la policia catalana també ha desmantellat diversos grups criminals interconnectats assentats a Catalunya que es dedicaven a la producció i tràfic a escala nacional i internacional de grans partides de marihuana i haixix.
S'ha detingut 18 persones vinculades als diferents grups criminals a qui se'ls atribueixen delictes de tràfic de drogues, pertinença, organització criminal i defraudació de fluid elèctric. També s'han fet 21 escorcolls a la Regió Metropolitana de Barcelona on s'han decomissat uns 500 quilos de droga. El grup gran distribuïa aquesta droga entre grups traficants més petits.
I un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia després d'un xoc entre el seu vehicle i un altre turisme a la GI-600, al seu pas per Tordera.
L'accident es produïa al quilòmetre 1,3 d'aquesta via i l'avís es donava quan passaven pocs minuts de la una. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I tres persones més han resultat ferides aquest diumenge al matí en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-12 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
L'avís d'aquest accident es rebia a 7:45 del matí al quilòmetre 75 de la C-12 tocada al mirador del Barranc de l'Aigua. Els bombers havien d'excarcerar una persona que havia quedat atrapada entre la ferralla d'aquest aquests vehicles. Els tres afectats eren atesos pel sistema d'emergències mèdiques i eren valorats com a menys greus.
I en plana cultural us destaquem avui que el barceloní Jaume Capçada ha guanyat el premi més popular del recull de Blanes, el de narrativa. Ho ha fet amb una obra titulada El país dels hongrus, en record al seu pare.
A la resta de categories, els premiats són Clara Ballart per la millor poesia, David Morell, la categoria de retrat literari, Mireia Pagès per la millor cançó, Carles Batlle, premi a la millor obra teatral, i Xavi Ferrer pel premi de periodisme. Així s'expressava Carles Batlle la seva il·lusió per haver estat premiat per segon cop.
Bé, fa il·lusió, no sé si serà l'última, eh? En tot cas, la primera va ser fa bastants anys, fa 22 anys, ara ho calculàvem, fa 22 anys, i va coincidir que era de les primeres que feia, ja feia poder 5 anys que escrivia teatre, devia ser la quarta o cinquena obra, i ara, clar, ja porto molta mili, diguem-ne, i mira, va tenir aquesta obra i vaig pensar que podia interessar aquí els Premis Recull i ha funcionat.
En aquesta 60a edició s'han presentat 117 obres, 24 més que l'any passat.
Gràcies, Júlia. Fins ara. 35 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva. Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
El Real Madrid es manté ferm al capdavant de la Lliga de Primera Divisió després de guanyar el Celta de Vigo per 4-0. Ara mateix es manté a 7 punts del Girona i a 8 del Barça, que també han guanyat aquesta jornada.
Sí, un gol de Vinícius al minut 21, dos gols en pròpia porteria i una diana d'Arda Güler al temps afegit. Han deixat els 3 punts al Bernabéu. Aquesta nova victòria deixa el conjunt blanc un pas més a prop d'endur-se la Lliga, quan falten 10 jornades pel final de la competició. En parla el tècnic blanc, Carlo Ancelotti.
Los partidos en este momento son muy, los puntos son muy, muy importantes. Estos son tres puntos muy, muy importantes, como lo van a ser el próximo partido. A 10 partidos del final es así.
Les victòries divendres i dissabte del Barça i Girona deixen la classificació de primera sense canvis. Per tant, la jornada acaba aquesta nit a les 9 amb el derbi andalús Sevilla-Almeria.
Mentrestant, a la segona divisió, l'Espanyol no aconsegueix passar de l'empat contra l'Alcorcón i desaprofita l'oportunitat de posar-se líder.
El conjunt perico no ha sabut aprofitar la derrota de l'Elx i ha deixat la feina mig fet, tot i que Brejkovic avançava amb un gol al 65. Xem, el 76, tallava les aspiracions dels de Ramis fent el gol de l'empat, un empat que els deixa tercers amb 49 punts, un menys que l'Elx i el Deganés, que tanca aquesta nit la jornada.
I tornem a primera divisió. Ja hi ha data i hora pel clàssic entre el Barça i el Madrid corresponent a la 32a jornada de la Lliga.
Serà el proper diumenge 21 d'abril a les 9 de la nit, quan encara queda més d'un mes perquè tingui lloc el xoc entre els dos equips. Tot apunta que el Madrid hi arribarà més ben classificat, però pot ser una oportunitat d'or pels de Xavi per fer un cop sobre la taula i retallar distàncies a poques jornades pel final de la competició.
Un Barça, però, que ja mira el transcendental partit de la Champions de demà.
Sí, els blaugranes fan aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà la visita del Nàpols en el partit de tornada dels vuitens de final d'aquesta competició europea. Els dos equips arriben amb les mateixes opcions després de l'1-1 signat en el partit d'anada. Un partit on s'espera que pugui reaparèixer ja després de la lesió el davanter Ferran Torres per la convocatòria que es donarà a conèixer aquest migdia. Xavi Hernández haurà de tornar a comptar amb jugadors del filial degut a les baixes per lesió que hi ha a la plantilla del primer equip.
I d'altra banda, el Barça femení goleja per 1-7 a la Reial Societat en el retorn d'Alexia als terrenys de joc.
La protagonista indiscutible del partit ha estat però Salma Parayuelo, que ha estat l'autora de 4 dels 7 gols del Barça. Amb el partit d'aquest diumenge, la jugadora suma 13 dianes en el que portem de temporada i s'acosta a Caroline Graham Hansen, que és actualment la màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 15 gols. Precisament la mateixa Graham també era l'autora d'un dels gols de l'equip basc, d'un dels gols contra l'equip basc, volíem dir. Els dos gols restants eren l'autoria de Vicky López i Alexia Putellas, que reapareixia al camp després de 4 mesos de baixa per lesió. Així valorava el retorn de Putellas la seva companya Irene Paredes.
Que haya vueltas de lesiones siempre es bonito. Nosotros lo que queremos es estar todas disponibles. Cuanto más gente disponible, más rendimiento va a tener el equipo. Alexia, pues bueno, ya lo veis, encima sale y marca. Pues bueno, espero que a partir de ahora sea todo mucha más felicidad de la que ha tenido hasta ahora.
Amb aquesta victòria, les blaugranes segueixen líders de la Lliga F amb la classificació amb 9 punts del Madrid.
I canviem d'esport. Patacada del Barça de bàsquet a la Lliga. El conjunt de Roger Grimau és incapaç de remuntar davant del Baskonia i perd per 103-96.
Després d'una contundent victòria a la passada jornada de la Lliga contra el Saragossa i un tromp sòlid a l'Eurolliga contra el València, els catalans no han sabut mantenir la bona ratxa davant del conjunt basc, que s'ha mostrat molt superior. El Barça s'acabava trobant els darrers minuts del partit i aconseguia posar-se 92-90 a menys de 3 minuts pel final. El Baskonia línia, però impulsat per un Howard estel·lar, ha aconseguit distanciar-se novament en el marcador per endur-se una victòria final i aconseguir mantenir-se a la lluita pel playoff.
I també ha perdut l'Uni Girona per 6-2-6-6 davant del Perfumeries Avenida.
Les gironines han començat amb bon peu, però al segon període els papers s'han intercanviat i un parcial de 17-23 ha posat el marcador molt igualat al descans, 3-7-3-6. A la represa, l'Uni Girona ha encadenat alguns errors defensius que han aprofitat el Perfumeries per posar-se al capdavant del marcador i endur-se, per tant, la victòria. Ara mateix, l'equip català és cinquè a la classificació, mentre que el Perfumeries Avenida és co-líder de la Lliga Femenina, empatat a 44 punts amb el València. També ha perdut aquesta jornada el Barça Sant Feliuenc, en aquest cas contra l'Estudiantes, per un contundent 55-70.
I sense marxar de les pistes, el Barça d'hoquei és novament campió de la Copa del Rei.
Els branes es fan amb el títol després de golejar 0-6 al Sant Just. L'equip ha sortit endollat des del primer moment i només ha necessitat 6 minuts ja per obrir el marcador. El descans s'hi ha arribat amb un resultat de 0-3. Aquest és el 26è títol de Copa del Rei pel Barça, tercer consecutiu i el tercer de la temporada després d'haver guanyat ja la Supercopa i la Copa Intercontinental.
En tenis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final del Masters 1000 d'Indian Wells després de superar còmodament a Félix Auger-Aliassime per 6-2-6-3.
El murcià s'ha imposat per la via ràpida al canadenc, dominant en tot moment el partit i sense deixar-li opció de remuntada. En el primer set, quan el marcador era de 2-2, l'espanyol ha trencat el servei del seu rival i ha guanyat tots els jocs següents. El segon set, Aliassime ha posat una en marxa més, però Alcaraz, defensant i que defensa títol a Indian Wells, s'ha mantingut impassible. Ara, vuitens de final, s'haurà de veure les cares amb l'hongarès Fabian Morsman, número 58 del món, el mateix jugador que va eliminar el murcià al Masters 1000 de Roma de l'any passat.
I amb motor, Pecco Bagnaia guanya el primer gran premi de la temporada a Qatar amb un Marc Márquez que acaba quart en el seu debut amb Ducati.
Bagnaia, vigent campió del món, no ha donat cap opció als rivals i puja, per tant, el grau més alt del podi, per darrere completant a les tres primeres posicions Brad Binder i el madrileny Jorge Martín, que, tot i guanyar l'Sprint Race de dissabte, només podia finalitzar tercer a la cursa llarga de diumenge. Les mirades, però, estaven posades en el pilot de Cervera, Marc Márquez, que s'estrenava aquest any amb Ducati. Després d'11 temporades corrent a Monda, el català feia una bona sortida i rodava en quarta posició bona part de la carrera. El mateix reconeixia després de la cursa que encara queda molta feina per fer.
Si quieres luchar por algo más, tienes que ganar carreras y tienes que estar en el podio. De momento no estamos preparados, pero nunca se sabe. Y bueno, toca conocer. Siento que aún tengo margen con la moto, pero hasta allí tengo que tener paciencia para conocer todos estos puntos.
Pel que fa a la resta de pilots catalans, el seu germà, Àlex Márquez, ha acabat sisè. L'Espar Espargaró pagava una cara mala sortida i acabava vuitè, mentre que el seu company d'equip, Maverick Viñales, ha finalitzat desè. Àlex Rins ha entrat a meta en setzena posició.
I l'atleta suís de 41 anys, Tadej Abraham, bat el rècord de la Marató de Barcelona amb un temps de 2 hores i 5 minuts.
Per només 6 segons ha superat la marca establerta l'any passat per Marius Kimutai. Tadej, que també superava així la seva millor marca personal, que era de 2 hores 5 minuts i 10 segons, ha tancat la cursa amb un canvi de ritme a partir del quilòmetre 30. Calia per més creuar la línia de meta en solitari.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
8:41. Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Julià. Dic Judit. Abans t'he dit Júlia.
Sí.
Deixem-ho clar, eh? Judit. Bon dia de nou, eh?
Bon dia, Joan.
Ara sí. Què ens expliques avui a la cara B, va?
Doncs mira, avui comencem la cara B aquest dilluns amb una mica de gana. A veure, a vosaltres us agraden els xuxos?
Sí, home, i tant.
Sí?
Mira, el Rafa...
Hola. Judit, què passa?
Molt bé, aquí estem començant.
Espereu, que és que arriba...
Què? Hola, Judit, què passa, eh? Tu el teu rotllo, eh?
Però li he dit bé el nom. Això
sempre. Jo li he dit dues vegades...
Julià.
Les dues malament.
També t'he de dir una cosa. Ara
em sol passar, eh? Em sol passar.
Sí?
Sol passar, doncs, ànims. Perquè el millor et passa una mica.
Ara ja veuràs, eh?
I ara vinc de parlar amb José Matoses i m'ha dit el mateix. La Júlia... No, la Júlia no, la Judit.
La Judit.
Bueno,
Judit.
I la paciència, mica en mica. Bueno, que els xuxos.
Els xuxos, sí, tal.
A tope.
A mi abans no m'agradaven, però...
Cada cop
m'agraden més, la veritat.
Jo és que he descobert xuxos que es poden fer a la brasa.
Què dius?
A la brasa?
T'ho juro.
No m'ho crec, sí?
Sí.
Però de...
Es flambegen.
Però de zero, vols dir?
No.
Ja està fet el xuxo i tu...
Clar, el fiques a la brasa, el flambeges una miqueta... Tu prova-ho.
El has provat, però?
Sí.
I què tal, bé, eh?
Espectacular.
No li veus la
per
cara.
Per acabar una calçotada, no li, no li saps què et vull dir?
Per acabar la calçotada,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, sí, porto, sí, sí. Està molt bé, això.
Doncs, a veure, pels amants dels xuxos, avui us porto informació de servei perquè que sapigueu que el millor xuxo del món es troba a Barcelona.
Home.
Tot i que és un postre típic de Girona, aquest any Barcelona s'emporta els mèrits. Concretament es troba al número 41 de la Rambla de Poblenou, a la pastisseria Triomf, perquè, segons el jurat, els seus xuxos compten amb la proporció perfecta de crema i oli.
Proporció perfecta, eh?
Molt bé.
Llavors, quan enviem a la dona?
Ja,
properament,
demà.
No?
Vols que vagi demà? Vols que vagi avui? No, amb una última
avui,
hora...
Avui deixarà que té, està lo del concurs aquell del Palau de la Música.
Sí,
no?
Sí, sí.
Però
sí.
Si li ve bé d'anada i tornada...
Es queda una mica aquell... lluny, Poblenou, però...
Perdó, el concurs aquell de... No? De la música i el piano, eh?
Una cosa de piano.
Maria Canals, un dels això. Concursos més importants de piano del país.
Bueno, a mi no me l'han presentat.
No. Val.
Anirem a buscar un xuxu d'aquests.
Si us plau.
Per què no? Per què no?
A veure, proporció perfecta.
Sí, exacte. Es tracta de la quarta edició del concurs de xuxus que s'ha fet aquest diumenge a l'Escala, a l'Alt Empordà. I és un certamen que va impulsar el gastrònom Salvador García Arbós, coincidint amb el centenari d'aquest dolç i amb l'objectiu de fer-lo valdre. De fet, per primera vegada l'ha guanyat una pastisseria que no és de Girona, ja que feia 2 anys que la guanyava la mateixa pastisseria de l'Escala, la pastisseria Jué. I us preguntareu, quins són els criteris per un bon xuxu?
Home, bona, sí, aquesta.
Bona pregunta.
Primer de tot, el xuxu ha d'entrar pels ulls, no?
Ha d'entrar pels ulls.
Llavors, l'aspecte visual és importantíssim.
Gore, no? Això és sau, no? Sau, hi ha una escena que és amb xuxos, no?
A veure, tu quan et menges una cosa, ha de ser vistosa, ha de tenir una cosa allà.
Ja, sí, sí, exactament. La presentació que diria l'Arnau París és important i complicada.
Exactament.
Bueno, xuxo ha d'entrar pels ulls, va.
Sí, doncs aquest és el primer punt a tenir en compte pel jurat. I després, el més important, el gust, òbviament. Crec que tots estarem d'acord que un bon xuxo ha de tenir un equilibri perfecte entre el fregit i el que és la crema.
Ara, sí. Jo la crema no perdono, eh? Ha de ser bona, si no...
Però què en penseu? O sigui, esteu d'acord amb aquests criteris? Us agrada més els xuxos que van molt carregats de crema o us agrada amb poca crema?
I és que estic pensant que el xuxo és una cosa que acaba transparentant molt tot. O sigui, tu deixes un xuxo en aquesta taula,
sí,
i mitja hora després la taula és transparent. I sí, tinc aquest concepte de xuxo que és molt oliós. En aquest cas ja estic detectant que han valorat que no és tan oliós, perquè deu estar com molt equilibrat.
Clar, clar. Jo, per la pregunta que feia la Judit...
Sí. Molt bé.
Bravo.
Vaig millorant.
Paradinha de 5 segons.
Exacte. No, i així anirem al principi. Jo carregat. Jo carregat de crema.
Carregat de crema. Sí,
jo no molt carregat, eh?
No?
O sigui, amb puntet de crema, però tampoc sense passar-nos. És que després em sembla molt empalagós.
Jo aquell que mossegues i saps allò que...
Sí, mossegues i la teva boca diu... Prou! Que no dono l'abast amb tanta crema.
Això.
No, jo no tinc criteri en aquest sentit, ni en molts altres, tampoc.
Vinga,
endavant.
Bueno, hi ha gana, eh? Però ens han tocat gana, ara.
Home, escolta, xuxo és hora de xuxos, no?
Sí.
És hora de xuxos.
Sabem on són, només falta anar-lo a buscar.
Exacte.
Bueno. Giró!
Per la gent que ens està escoltant,
sí,
a la Rambla del Poblenou 41, aneu a buscar el millor xuxo del món.
Rambla de Poblenou 41.
Sí, pastisseria Triomf.
Està una mica lluny. Fan a domicili? No ho
sé. Haurem de trucar, després podríem...
Després ho mirarem.
Sí.
Perquè si ens està escoltant...
Vols que ho digui?
Si
ens està escoltant la gent...
Qualsevol cosa,
La gent de la pastisseria Triomf i ens vol enviar xuxos, escolta'm, que nosaltres no farem un lleig.
Benvinguts seran.
No farem un lleig. Que també si ens està escoltant algun oient i diu que aquesta gent té gana de xuxos, pobra
i
gent.
I s'ho mereixen tot,
exacte,
perquè ens ajuden.
I diuen, escolta, vaig enviar a Radio Estel un paquetet de xuxos, tampoc direm que no.
Mínim 10, eh?
Escolta, pròximament cata de xuxos.
Ara.
Sí.
Cata de xuxos.
És qüestió de ficar la mà negra a la cistella Capbravo, també t'ho dic.
Exacte, no hi ha problema.
Puc fer més en obert...
Es pot apanyar tot.
Exacte.
Per un xuxo, per un miserable xuxo.
Ai, va, canviem de qüestió i em sembla que de manera...
Radical.
Bastant radical, sí.
Sí.
Avui, ara parlarem d'un home que està vacunat de Covid 217 vegades.
Com?
217, exactament. O sigui, ho heu sentit bé?
Un al dia, gairebé.
Un al dia. És veritat, sí, en un any. Es tracta d'un home alemany de 62 anys que va decidir vacunar-se 217 vegades, tot i que, òbviament, els metges van aconsellar-li que no ho fes. Com ho va fer? Com ho va fer? Doncs aquest home es va passar 29 mesos comprant vacunes pel seu compte mentre un sanitari privat li anava administrant aquestes vacunes.
Està bé, això.
Sí, a mi, clar, la veritat és que m'ha sorprès bastant que un sanitari estigués d'acord en anar-li administrant vacunes així com així a una persona.
És que el sanitari no et portaria de cognom AstraZeneca, per exemple, saps? O alguna cosa així.
Però i quin era el sentit? Saps, Judit, quin era el sentit?
Sí, o sigui...
O sigui, estava boig aquest home, diré.
No, al final jo crec que creia que com més vacunes es posava, més immunitat tindria. Però vull dir, al final les vacunes no funcionen així.
Superman aquesta hora, eh?
No, en principi no. És que serà al revés, inclús.
Ja veuràs.
Bueno.
Òbviament, aquest home actualment s'ha convertit en objecte d'estudi pel món científic. I, de fet, experts de la Universitat d'Erlangen-Nuremberg van descobrir aquest cas...
Hem passat molt ràpid per aquest nom.
Millor.
Necessito... Millor. El teu bateig de foc serà repetir aquest nom en antena. A veure,
pensa que...
Erlangen-Nuremberg. Clar. No l'he dit bé, sí.
Sí,
no, ho has dit
sí,
bé,
sí.
Però aquí... Jo t'explico.
Pensa que ha guanyat l'Òscar fent interès. Vull dir, brometa. No fem brometes amb Nuremberg.
Jo t'explico. Quan hi ha alguna cosa a Alemanya, s'ha de fer amb tot Alemanya.
Ara.
Slumberg-Nuremberg. Com a mínim.
Nuremberg.
Nuremberg.
Ara.
Guten Abend.
Schlagen-Nuremberg.
Molt bé, ara. Vas
més o menys.
Millor. Sí. Vale, perfecte.
Doncs els experts d'aquesta universitat, a qual no tornaré a repetir el nom, van descobrir aquest cas perquè es va viralitzar a través dels mitjans i de seguida van contactar amb aquest home per analitzar el seu estat immunològic.
Ah, clar, tu iràs.
Llavors, el més sorprenent és que s'esperaven que aquest home patís una sobreestimulació del sistema immunitari, però sorprenentment no va ser així. De fet, el seu raonament era que, com he dit abans, no? Com més vacunes es posava, més immunitat tindria. Però això realment el que pot provocar és el que s'anomena com a fatiga celular, és a dir, que el teu cos es torni mandrós i que no treballi correctament.
Ah, tu iràs.
Doncs, mira, jo tinc una cosa, jo tinc el cos mandrós sense 217.
És com quan et prens més bífidus dels permesos, diguem-ne.
Ah, també hi ha... També et poses mandrós amb això?
Clar, home.
Llavors, tot i que aquest home no li hagi passat res, no vol dir que no sigui perillós.
Clar.
Per tant...
Ah, però
sobretot...
no li ha passat res.
No, no li ha passat res.
I què
de
diuen
moment,
els...
També et dic, de moment.
Clar, home, però ja fa...
Vull dir, a llarg termini encara no ho sabem.
Queden dies.
Queden bastants dies. Vaja. Aquest home està sota control científic i aniran veient com evoluciona la cosa.
És de la universitat, eh?
Sí, exacte.
Estan controlant.
Estan tots allà pendents.
Alemanys universitaris, això... Sí. No sé si escapa res.
El cas... aquest home no li ha passat res, però això no vol dir que no sigui perillós. Per tant, sobretot, consell del dia,
ara.
Seguiu les indicacions del metge i no us vacuneu més del compte, sisplau.
Sempre.
Llavors, a mi el que m'ha sorprès més d'aquest cas és que aquest home no li molestin tantes punxades, perquè no sol ser una cosa que agradi la gent, no? Llavors, vosaltres què en penseu? Jo amb una, gent, dues vacunes o tres ja en tinc prou.
La gent amb fetitxes molt estranys.
Tu quantes portes, Rafa?
De què?
Aviam, de xuxos, no de vacunes.
De vacunes? Però què vols dir? En la meva vida?
No, home, no, de vacunes de Covid.
Ah, de Covid.
Aviam de què estem... Rafa Sanahuja,
ja,
bon dia.
Perdona, és que no... Estic junts i
nitos... És que heu de mirar, perquè ara mateix no tenim Eva Cervera aquí, que podria fer una fotografia, però
de
mirar
com, estic...
com està posat a l'estudi Rafa Sanahuja, eh?
Li falta el xuxo.
Em falta xuxo posar...
i platja.
No, jo demanaria una cadireta per posar els peus, perquè
sí,
estaria
sí,
més,
sí.
més bé.
Quería un majo vestido.
Jo crec que em vaig fer 3 o 4. No me'n recordo ara exactament.
Sí, 4 també.
Però 3 o 4
encara segur. Existeix el carnet de Covid. No sé si encara te'l pots fer, suposo que sí.
Sé. Hi ha carnet de Covid?
Hi havia el carnet aquell que deia que si estaves...
Com del Super 3.
Exacte.
Sí, exacte. Com aquest.
No, però clar, et deien... O sigui, ahir et constava les vacunes que t'havies posat i tal. Jo crec que això s'ha perdut ja, eh? S'ha perdut.
Sí, surta la meva salut.
Perquè jo entro molt a la meva salut, constantment.
A la teva.
Cada dia.
Dos o tres vegades. A veure què novetats trobo.
És la teva aplicació més utilitzada.
I no trobo res de Covid. D'altres històries les que vulguis, però de Covid poca cosa.
Per cert, abans de la musiqueta que m'escriu el Magiró aquesta hora,
què diu?
I em posa informació de servei. He trucat a la pastisseria Triomf a veure si podien entrar a la cara bé, però avui està tancada.
Oh.
Però, diu, la cata de xuxos no queda aquí.
Bueno. Tremendo mazazo.
Quines ganes.
Tremendo mazazo.
Va, anem a la musiqueta?
Exacte. Avui la notícia musical sona així. Hi. Doncs es tracta de la cançó What I Was Made For, de la Billie Eilish, que aquesta matinada s'ha endut l'Oscar a millor cançó de la pel·lícula Barbie.
No m'estranya.
Billie Eilish portava uns mitjons... no sé, curiosos.
El cabell el portava bé?
M'hi he fixat.
El cabell el portava bé, suel tu, diguem-ne.
És que jo he seguit per ràdio, eh? Jo no...
No, jo he vist imatges.
No he pagat els 800 euros que demana Movistar Plus per veure...
I portava una falda... Mira, ara, avui podem parlar també d'aquestes històries, que estan de moda. Home. Portava una falda que per sota els genolls, saps què vull dir?
Sí.
I mitjons... tipus, no sé com dir-t'ho, tipus col·legi, saps? Sí. És que era un look curiós, sí. M'ha cridat l'atenció perquè era diferent. Mm.
Escolta, no? Ara, perquè ho diu la Judit, que és Billie Eilish, però tu l'escoltes i dius... Yeah. Em sona a molta gent, menys a Billie Eilish.
Sí, és veritat que és bastant diferent el seu estil.
I és que ja m'aniràs coneixent, però jo no conec a ningú d'aquesta...
No, és un clàssic, és un clàssic.
Del vestuari de la Billie Eilish vull dir que segueix bastant el seu vestuari habitual. Sí, ja. Vull dir que normalment ja va una mica així.
Va així, una mica diferent, sí. Alternativa.
Exacte, bueno, sí, és una tia alternativa.
És alternativa,
És una tia alternativa.
És alternativa. Bueno,
sí.
La cançó no és alternativa, és tranquil·la.
Però ha guanyat.
Ha guanyat
la millor cançó de la pel·lícula Barbie. De fet, l'únic premi que s'ha endut aquesta pel·lícula a la cerimònia dels Oscars.
Sí, sí.
Estem una mica tristes per això, la veritat.
Vols dir?
Jo sí. Jo m'esperava algun premi més.
Absolutament.
Sí.
Almenys jo ja venia cabrejat de casa, eh?
Clar, les nominacions ja no eren justes.
Bueno, faltava Margot Robbie, que ens agrada a tothom.
Exacte.
Ni la directora.
Sí.
Ah, i la directora, tampoc.
I la directora.
Sí, sí.
Sí, i algun premi jo també me l'esperava, la veritat.
Sí, com sigui, ells, però, sí que han guanyat l'Oscar a millor cançó, eh?
Sí, són la Billie Eilish i en Phineas O'Connell, que és el seu germà, que és el productor i compositor de la cançó. I, de fet, han perdut un rècord amb aquest premi, perquè és la segona vegada que guanyen un Oscar per la millor cançó.
La segona? Quina va ser?
Sí, ja ho van fer el 2022 amb No Time to Die, el tema principal de la pel·lícula de James Bond.
Ah, sí, sí.
I, a més, són el duo més jove en guanyar un Oscar, perquè Billie Eilish té només 22 anys i el seu germà 26. Jo no sabia que era tan jove.
Que
és molt jove.
És molt jove. Sí.
Va començar sent una nena.
Sí. Per tant, el 2022, quan va guanyar el primer Òscar, tenia matemàtiques...
20.
20. Clar, 20 anys. Fàcil.
Matemàtiques, sé que ja eres molt bé l'equip. Si no saps calcular això, perfecte.
What I Was Made For s'ha convertit en la marca de la banda sonora de Barbie, que representa aquest viatge espiritual que fa la Barbie i la lluita de la protagonista per trobar realment qui vol ser. Mm. I, a més, Billie Eilish ens ha ofert avui una de les primeres actuacions de la gala dels Oscars i crec que podem afirmar que ha sigut un dels moments més bonics de la gala.
Sí, senyora.
Jo crec que avui podem acabar aquesta cara bé fent un homenatge a la pel·lícula Barbie, que, tot i només guanyar un premi, ha marcat tot un precedent.
I tant, i tant. Gràcies, Judit.